Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Dimarts avui, ja, la data màgica aquesta, la del 12 del 12. Avui 12 de desembre del 2017. Hores d'ara, 8 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, el que farem és buscar la previsió meteorològica de seguida amb l'Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens posarem al dia de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de torrons avui ja. Bueno, ja. Ja és moment de parlar de torrons, ja fa dies, eh? Avui estaran amb nosaltres els responsables de la torroneria Vicente Candela, que ens parlaran dels seus torrons, que són artesanals, que són fets, com sempre, eh? Aquells que quan els proves dius, ah sí, aquest té aquell gust, eh? Ja saps que els dimarts també parlem de barris amb el Cosme Garcia i encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens dugui la proposta dels nostres pobles que ens portarà directament cap a la una. A partir de la una obrim la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco, que en la que els dimarts parlem de receptes, parlem de cuina, però avui no parlarem després de moda amb la Leila Martí, no. Avui parlarem del desvari de les despeses de les dates de Nadal. Perquè ja hi ha uns estudis que ens diuen quan ens gastarem, o sigui, ja ho saben. No, cada família es gastarà aquest Nadal, ara no recordo, una barbaritat de diners, perquè quan els diuen tots junts és una barbaritat de diners. Doncs avui parlarem d'això, eh? amb experts i amb valoracions personals també, de, escolta, realment ens ho mirem, no ens ho mirem, és un mes de moltes despeses o no? Això ho parlarem avui, a la Nacional 240. I a partir de dos quarts de dues, doncs ja sabeu que tenim, que hauríem de tenir la tertúlia dels polítics, que com que estem en campanya electoral no la fem, i el que farem és substituir-ho per alguna entrevista, una entrevista política de cara cap a les eleccions, i també oferirem testimonis que vam recollir ahir al costat del Museu de Lleida, amb, per exemple, amb la Montse Macià, que va ser directora del Museu de Lleida fins a l'any 2015. Amb ella vaig estar parlant doncs, a mig matí, i també amb el Joan Ramon González, que estarà demà amb nosaltres, però que també va estar ahir allí, i també doncs, repassarem els moments del trasllat de les obres de Sixena des del Museu de Lleida cap al monestir de Sixena, que van tenir lloc ahir, que per això nosaltres vam haver de suspendre la programació local, perquè vam estar doncs, al peu del canó, per entendre'ns, i com es diu vulgarment, des de les 6 del matí fins a arribar al moment en el que marxaven les obres. En fi, en parlarem després, també ara l'informatiu, però abans aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuarà el cel molt clar en el conjunt de les comarques de Lleida, tot i que al Pirineu encara es mantenen alguns intervals de núvols, però ja sense risc de pluges. Les temperatures avui es quedaran més curtes, amb màximes de tan sols 10 graus a Lleida, 9 a Balaguer, 7 graus a Tàrrega. A la Seu d'Urgell hem d'arribar als 8 graus, a Viella màximes de 2. El vent continua fluix i variable a tot arreu. Demà esperem una jornada força assolellada. Al Pirineu, però, anirà augmentant la nuvolositat amb el pas de les hores i a última hora tindrem algunes precipitacions amb nevades per damunt dels 1.600 metres. Les temperatures al Pirineu pujaran més de dia. De nit, però, baixaran de forma local. Hi haurà glaçades generalitzades, localment fortes, doncs al Pirineu anem d'arribar als 6 graus sota zero amb avisos grocs. En aquesta zona, però, també hi haurà avisos grocs a la resta de comarques de Lleida, on hem de baixar fins als 4 negatius. A Lleida mateix, a la capital, arribarem als 5 sota zero aquesta nit. A Balaguer en tindrem 4 sota zero, a Tàrrega 3 graus sota zero, a Viella 7 graus negatius, a la Seu d'Urgell arribarem als 8 sota zero. El vent, però, continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Perquè aquesta és fàcil, eh? Qui la canta, què canta, on estava, en quin disc, en quin treball discogràfic i quan, quin any. Escolteu, que ahir va ser un dia difícil, trist, gris, amb pluja a primeres hores del matí, el moment en el que veus sortir el camió amb les peces del museu, en el moment, a més, va marxar càmera lenta, per entendre's, del museu, el moment en el que surten els tècnics de dins del museu, bueno, que han estat cuidant aquestes peces i que estan marxant i que surten. Però escolteu, per això, avui tenim aquest tema. Qui canta? Què canta? On estava i en quin any? Enviem a través del WhatsApp. Va, 664-526-180. 664-526-180. Estic rient perquè, entre d'altres, em diuen el Marquès de Pota. No, no és el Marquès de Pota. Jesús no és el Marquès de Pota. Però, mira, la Marta ho té clar. És la veu de Freddie Mercury, però amb Queen. I és que l'espectacle ha de continuar. Show Must Go On és de l'any 1991... i ho trobàvem dins del seu treball Innuendo. Va, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ahir va haver concentracions de protesta a Lleida contra el trasllat de les obres cap al Museu de Sixena. El Consorci del Museu de Lleida presentarà recurs de cassació al Suprem per les obres de Sixena, i la Universitat de Lleida espera que prosperin els recursos que demanen la preservació de la col·lecció. La Diputació de Lleida insta a aixecar acta notarial de la retirada de les peces de Sixena. Joan Renyer manifesta la indignació i impotència que ha sentit durant la jornada d'ahir, en què es va patir la més brutal agressió a la cultura lleidatana i les relacions amb la franja. El govern d'Aragó denuncia que falta una de les 44 peces de Sixena i que algunes estan molt deteriorades. I el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, critica que s'hagi aprofitat un escenari d'indefensió de la Generalitat per traslladar les obres a Sixena. En fi, multitud de reaccions davant d'aquesta notícia. Parlem d'esports, ho fem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs el director de la Masia, Carles Folguera, va assegurar ahir a Lleida que un bon entorn és un factor clau perquè un esportista que tingui condicions i talent pugui arribar a l'èlit. L'executiu lleidatà i exjugador d'hoquei sobre patins va participar ahir en la primera jornada de la segona edició de les masterclass titulades del rendiment a l'excel·lència, juntament amb ponents de renom de l'esport com el psicòleg esportiu Xema Buceta, la corredora de muntanya Núria Picas i el ciclista paralímpic Juanjo Méndez, en una taula rodona sota el títol L'entorn de l'esportista.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja està aquí amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I amb la Mari Carmen sabeu què fem? Home, si no te'n recordes del que fem, malament anem, eh? Vol dir que sí. No fem bé la feina, i és que el que fem és estimular el record, estimular, doncs, a fer memòria, eh? Perquè nosaltres recordem cada dia el que passava fa 25 anys, tal dia com avui, un 12 del 12 del 92.
Del 92. I encara que hi ha moltes coses que les trobem escrites a la premsa escrita i tenim gravades de les nostres emissions, hi ha moltes de les coses que les tinc també a la ment i que les recordo, perquè jo les vaig portar, doncs, a l'antena. Vaig ser la que, a lo millor, vaig donar aquesta notícia local en aquells moments. Bé, doncs, motos i vídeos videojocs van envair el mercat de Nadal 92.
Ui, també ja estàvem preparant.
Sí, la demanda de jocs de sobretaula va patir un increment notable. La venda de cotxes de radiocontrol va augmentar notablement. Es va posar molt de moda els cotxes de radiocontrol. La crisi econòmica no semblava haver repercutit en demasia. Alguns comerciants de joguines van denunciar la publicitat enganyosa en algunes botigues envers a les joguines. I també pels mitjans de comunicació, perquè els nens veien una cosa i després quan anaven
a
buscar la joguina, aquella joguina no era el que havien vist, que allí corria i volava.
Això, ni feia el que... Sí. Per cert, fa 25 anys també parlaven de crisi.
Crisi, sí.
Això,
bueno,
això és cíclic, no? Sempre hi ha crisi.
Crisi. I es parlava de crisi també l'any 92. Els treballadors dels forns de Lleida estaven preparant una vaga que podria deixar a la capital sota mínims. El president del gremi va manifestar que la patronal reconeixia aquesta convocatòria i l'atur d'una setmana es va convocar pel 17 de desembre, que fa 25 anys era dijous. Però al final, tenim notícies també, perquè hem repassat a la premsa escrita, es va desconvocar la vaga i vam tindre pa. Perquè, clar,
home, a mi si em deixen sense pa malament,
I aquests dies, a prop de Nadal, hi havia... Era una amenaça de quedar-nos sense pa als vols de Nadal. Pa i tot el que forma part de que fan els forners i els pastissers.
Però jo reconec que sóc un panarra, com vulgarment es pot dir. M'encanta el pa. Sí. Ho menjaria amb tot. De fet, ho menjo amb tot.
Ja som dos.
O sigui, pa a la taula sempre. És igual el que mengis. Pa, un tros de pa. Mira que mira que m'agrada. I un pa amb oli.
Pa amb oli i sal i pa amb tomate. Que bo. Bé, doncs continuem perquè en aquestes hores...
Sí,
ja...
comencem a parlar de pa amb tomate i oli.
No. Els perruquers de la província també van protestar pels nous tributs. Van recollir prop de 1.000 signatures. Satisfacció i sorpresa per la resposta massiva dels afectats. La campanya de protesta va donar els seus fruits. La policia va comptabilitzar l'any 92 11 morts per droga. Es va trobar el cadàver d'un toxicòman de 37 anys en una rulot a Balàfia. De moment no es detectava un augment del consum i tràfic en aquesta zona de Lleida, però bé, es va trobar aquesta persona morta dins d'una rulot. I acabem parlant del 20 de desembre del 92, que estava previst que Josep Borrell, ministre d'Obres Públiques i Transports en aquells moments, inaugurés la carretera de Collegats, eliminant amb túnels un tram que era perillosíssim. Jo no sé si tu hi havies passat, tu no?
Sí, suposo que sí,
perillosíssim.
Però...
les persones que m'escolten al costat del riu, amb unes curves... Doncs bé, amb aquests túnels es van evitar aquesta carretera tan perillosa. I es parlava també de l'avantprojecte d'un túnel per la variant de Gerri de la Sal, un somni que en 25 anys solament se li ha pogut donar una petita solució, molt petita, perquè no passa pel centre de la població. Però vaja, lo de Gerri de la Sal
no
s'ha arreglat.
Segueix passant entre el poble i el riu.
Fa 25 anys.
I tant, imagina't. Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
¿Quieres ser funcionario?
¿Preparas oposiciones?
Piensa en Pascal.
En Pascal te enseñamos el método para obtener el número uno.
El método de estudio del Instituto Pascal te enseña a memorizar a largo plazo para que retengas los temas hasta el día del examen.
Preparamos todas las oposiciones en toda España.
Reserva tu plaza ya en institutopascal.com.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa, de fet, ben al mig ja del mes de Nadal per excel·lència, el mes de desembre, el darrer mes de l'any. Ara sí, que ja ha passat doncs, tot el tema de la setmana dels ponts, dels festius, i ja estem exactament a dues setmanes, exactament a dues setmanes del dia de Nadal. Quan entrem al mes de desembre, normalment ens ve a la ment tot el tema de Nadal, però hi ha una cosa que és inseparable del Nadal, i són els torrons. Avui parlarem de torrons, que ja ho havíem dit. Està amb nosaltres el propietari de torroneria Vicente Candela, el David Sala. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que juntament amb la Sílvia, la teva parella, us heu fet càrrec de la torroneria Vicente Candela, que esteu al carrer Sant Martí, número 37 de Lleida, i que, bueno, vosaltres esteu a temporada altíssima ara.
Sí, sí, ara estem a tope, ara mateixa. Estem en plena campanya.
Vosaltres esteu oberts a Lleida el novembre i desembre, i jo abans de l'entrevista li deia, bueno, però quin dia tanqueu? Diu, no, fins a esgotar existències. Escolta, si s'acaben el 23, doncs s'acaben el 23. Perquè, a més, això no és una cosa que dius, me'n falten 100 torrons més, vaig un moment a preparar-ho. Això és una mica més complicat.
Sí, sí.
S'ha de fer bé i no es pot fer d'un dia per l'altre. Carrer Sant Martí, número 37. Escolta, que busqueu el sabor dels torrons artesans i tradicionals, aquells de tota la vida, aquells que per molt que passi el temps, per molt moderns que ens pensem que som, sempre volem tornar a buscar aquell sabor, doncs al carrer Sant Martí número 37, a Torroneria Vicente Candela, allí els trobareu. David, vosaltres teniu el de Xixona, el d'Alacant,
correcte.
El de Yema Torrada. Que aquests tres potser podríem dir que són el...
Sí, són les tres punta de, a lo que és a Torrons, a Lleida, i aquests tres són els que més èxit tenen.
També trobarem de massa pa, de xocolata amb ametlla, i també teniu una línia de xocolata trufats amb diferents gustos.
Sí, això és un poc que diguem, que ens hem limitat un poc de lo tradicional per fer algo més modern.
I per cert, vosaltres, David, sou de Xixona, eh?
Correcte.
Veniu, allò, diu, és que nosaltres, a les dates a prop de Nadal, on anem? Normalment la gent quan viatja busca llocs on hi hagi bona temperatura, vosaltres veniu a Lleida.
Sí, nosaltres anem al revés.
Que aquí és un... Però vaja, està clar que justament és la seva època alta.
Sí.
Vosaltres esteu a Lleida al novembre i al desembre, però la feina, evidentment, suposo que es fa abans. Ja que esteu aquí, David, et volia preguntar quin és el timing de la elaboració d'un torró, no sé, el de Xixona o el de la Cana, és igual, eh? Vosaltres quan comenceu a comprar la matèria primera, a fer l'aprovisionament, a treballar, ja diguéssim, amb els torrons, quan comenceu a fer tot això?
Pues pràcticament quasi a final d'estiu. Quasi a final d'estiu ja comencem a manejar per buscar els ingredients d'alta qualitat, i a partir de setembre ja comencem ja a fer la producció, en octubre ja, finals d'octubre ja quan comencem a tindre ja una producció feta ja per vindre aquí.
Vosaltres esteu produint aproximadament al voltant d'uns 6.000 quilos de torrons.
Sí. En este cas és Marcona, que és la de més qualitat, es torra, es tira al molí, després d'ahir passa al boixet, i allà incloïm-li ja els ingredients, la mel de romaní, clara d'ou, i això té un procés mecànic, és com si fos un morter de casa, com si fos l'allioli, però més continu, pam, 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 i entonces es fa la massa del torró de Xixona.
I ja es posa el motllo...
Sí, va portant una temperatura, diguem que va portant una temperatura de cocció, i ja està, i no té molta més història.
Et volia preguntar, però crec que estem al lloc indicat, si la gent a l'any 2017 segueix buscant el sabor artesà i tradicional.
Sí, sí, aunque està tot copat, supermercats i tot de torrons, entre cometes, perquè sabem tots la qualitat, però sí que hi ha molta gent que encara segueix buscant lo tradicional i la qualitat pel dia de Nadal, pels dies de Nadal.
A Lleida ho teniu fàcil, al carrer Sant Martí número 37, esteu oberts amb horari comercial, Torroneria Vicente Candela, i però a més hi ha tres punts més de distribució a Lleida, com són el Celler del Roser, Sara Fruits i el Fornet. De totes maneres, escolta, si teniu oportunitat, jo m'atensaria al carrer Sant Martí 37, que també coneixereu el David i a la Sílvia, i és la torroneria per excel·lència, però si no, doncs el Celler del Roser, a Sara Fruits o al Fornet podeu buscar els torrons de Vicente Candela. David, escolta, vosaltres, com dèiem, esteu treballant el que és la tardor, doncs per aquesta temporada alta de torrons, però vosaltres la resta de l'any no marxeu del negoci de l'alimentació, per entendre'ns.
No. Nosaltres, diguem, a l'època estival treballem els gelats artesans.
Déu-n'hi-do. Els gelats artesans que no sé quan comencen.
Cada vegada comencen normalment d'hora. És per març, mitjan març. Clar, per Sant José és quan es comença la...
Sí, perquè la gent ubica el gelat, allò, juliol i agost, no, escolta, ja al març-abril ja es mengen gelats.
Sí,
no?
Normalment les campanyes de les geladeries comencen per Sant José, bàsicament. Uh-huh. Això és el punt de sortida, hasta setembre, octubre, depèn d'on estigues, pues es pot allargar més o menys.
Gelat artesà, per tant, doncs ja us podeu imaginar que és bo segur.
Sí.
És bo segur, segur. Igual que els torrons, teniu els de Xixona, teniu els d'Alacant, teniu els de la Iema Torrada, teniu els de xocolata amb ametlla. Jo és que sóc un fanàtic de la xocolata, per exemple, per tant, segur que també si vinc a Torrons Vicente Candela en trobaré. Aquest de xocolata amb ametlla té una bona pinta que no veguis.
Sí.
Escolta, la xocolata, també busqueu el cacau, també busqueu la xocolata bona...
Sí, busquem tot. És com el jefe de cuina d'un restaurant famós que té que anar als mercats a buscar els productes d'alta qualitat. Nosaltres fem igual.
Vosaltres quan celebreu el Nadal, a les postres poseu torrons?
Sí.
Perquè al cap de veure'l tant...
Sí que posem algo, sí que tenim. Ah. El que passa que, clar, com es diu el refrany? En casa de...
En casa de Herrero...
Eso es, cuchillo de palo, ¿no?
Bueno, però...
Sempre treballant el producte, no? Al final estàs un poc saturat, però sí, és un producte tradicional.
Bueno, però almenys un trosset de torró...
Sí, això no falla mai,
La nit de Nadal, el dia de Nadal, i les festes que es pot reunir amb amics, amb família o a casa mateixa. Carrer Sant Martí, número 37, a Lleida. Torroneria Vicente Candela... El David Sala, que està amb nosaltres avui, pertany a la quarta generació de torroners, de torronaires, i, escolta, això ja sabeu que només vol dir una cosa, garantia de que saben el que fan, saben el que agrada a la gent, invents els justos, és a dir, agafen la recepta tradicional i com a molt la milloren, però, escolta, si tu proves un torró de Xixona aquest any, i n'agafes un de fa 3 o 4 anys i te'n recordes, té el mateix gust.
Així és.
Aquesta és la gràcia, també, no?
Sí,
és
més.
Agafa el trosset, el poses a la boca i dius, aquest té el mateix gust de quan jo era petit i anava a casa de l'àvia o del padrí o el que sigui.
Correcte,
és aquest.
Sí.
Molt bé, doncs, David, escolta, que ha estat un plaer. Avui hem tingut una entrevista força gustosa, per entendre'ns. Els torrons, la veritat és que s'associen irremediablement a l'època nadalenca i jo sempre dic el mateix. El nostre nutricionista que tenim al programa també ens diu el mateix. Escolta, al final, de vegades és millor menjar menys, però que sigui de bona qualitat, que a l'inrevés. És una cosa que podem aplicar a moltes facetes de la nostra vida, no? És millor qualitat que quantitat. Per tant, escolta, si voleu posar torrons de qualitat a taula, quan tingueu convidats i queda bé, us atenseu al carrer Sant Martí, número 37, a la torroneria Vicente Candela, i allí, escolta, aquesta aposta és segura. Agafeu els torrons a Vicente Candela i aquesta aposta us sortirà bé. Si no, només cal mirar la cara de la gent quan agafi el torró que poseu al mig de la taula. David, escolta, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. I, bueno, esteu a punt d'acabar la temporada, vosaltres, eh?
Sí, ja va quedar poc.
Després feu vacances, no? Vosaltres, al gener, febrer, feu vacances?
Sí, que ja toca.
No, ja perquè, toca. Clar, després comenceu ja l'època de gelats i després torneu a enganxar la de torrons.
Correcte, sí.
Bueno, per vacances marxeu a un lloc que no faci tan fred?
No, estem allí a Xixona. També fa un clima paregut, però, bueno... Ahí estem.
Molt bé. David Sala, quarta generació, propietari ara de Torroneria Vicente Candela, carrer Sant Martí 37 a Lleida. David, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I arribem a les 12:44. Per cert, us recordo que la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida, en el seu 35è aniversari, avui us conviden a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Joan Bautista de Lleida la seva missa Intercentros Regionales. Parlem de barris, Cosme.
I arriba el nostre temps dedicat als barris de la nostra ciutat. I avui hem pensat que seria bo, abans que arribem a cap d'any, de parlar amb el regidor de Participació Ciutadana. Ho vam fer també amb el president de la Federació d'Associacions de Veïns i també ho hem fet amb els diferents barris. De forma especial ho fem també a la gent de l'Horta de Lleida i, com no, amb aquells barris que són més actius i reivindicatius, perquè són els que més notícies ens aporten i sempre alguna cosa sempre es pot aconseguir. Senyor Joan Gómez, regidor de Participació Ciutadana i tenent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Bé, parlem una vegada més amb Joan Gómez per saber una mica com està el moviment associatiu. Tal vegada, una de les notícies més importants ja que hauríem de donar a conèixer seria uns premis que s'estableixen i que cada dos anys tenen veritables protagonistes a la persona, a l'entitat i a l'activitat.
Pues sí, la veritat és que el comitè jurat del Premi Baula es va reunir la setmana passada i van decidir atorgar les tres modalitats de premis del Premi Baula, com tu deies, a la persona, al recorregut participatiu d'alguna persona de rellevant de la nostra ciutat, alguna entitat que promogui la participació i alguna activitat que sigui molt participativa. I la veritat és que va ser, jo diria que pràcticament per unanimitat, després del corresponent debat, els tres premiats que ens van decidir en aquest comitè, no? Ja puc dir, perquè ja se'ls ha comunicat als interessats, que la trajectòria personal se li otorgarà a la Glòria Ferrer, una persona que ha estat treballant al moviment veïnal de fa molts anys, a la FAP, també ha estat en entitats de cooperació i que, en fi, porta molts anys treballant per la comunitat. No? Pel que fa a l'activitat, es va considerar oportú premiar l'activitat de Vacances en Pau, que organitza l'entitat de cooperació Sahara Ponent, que el que pretén és que menys saharauis puguin viure i conviure amb gent de la nostra ciutat durant tot l'estiu. No? I això es produeixen i lliguen uns llaços que duren durant molts anys. I això crec que és molt positiu. I finalment, a l'entitat que van considerar oportú premiar per la seva activitat en temes de participació, que per molt la participació va ser Moros i Cristians de la ciutat, i ja fa uns quants anys que s'ha prestat ahir a la línia de sortida i finalment crec que d'una manera molt adequada rebrà aquest premi a l'entitat que promou la participació ciutadana.
Podríem dir que seria com uns premis de segona divisió, primer la medalla de la ciutat i després aquest tipus de premis, ja que és global i que pot anar a tota la ciutadania, no?
Jo diria que són de primer nivell, De primera categoria, són coses diferents. La medalla de la ciutat s'otorga a persones d'una llarga trajectòria en qualsevol àmbit que sigui reconegut per la ciutadania de Lleida, o fins i tot la placa de la ciutat a organitzacions de la nostra ciutat, que normalment se fan ja aquells que tenen una certa història, per tant, els que ja tenen molts anys d'activitat, i tenen aquest reconeixement per part de la ciutat, per part de la corporació municipal. Aquest premi és un premi que està més vinculat a la participació ciutadana i que, s'entén participació ciutadana des d'un sentit ampli, perquè, per exemple, activitats de cooperació també les consideren participació ciutadana i sensibilització, i que no són de segon nivell, sinó són un primer nivell, però és diferent el concepte.
Sí, podríem dir que és és un premi d'aquells que avalua moltíssim i que, a més, té, jo diria, un valor més afegit, perquè aquí no intervenen els polítics. Aquí pràcticament és la societat civil, el Col·legi de Periodistes, la Federació de Associacions de Veïns, de Cases Regionals, és a dir, que poc tenen a dir aquí els polítics, és a dir, manipulació poca, no?
No, aquí ara propostes no fan qualsevol persona o entitat de la ciutat, però pot ser aquelles persones, entitats o activitats que consideren oportú premiar, i després, com tu deies, el comitè jurat està representat per el Col·legi de Periodistes, per l'Escola de Participació Ciutadana, per la Federació d'Associacions de Veïns, per la Federació de Cases Regionals, per la UDL, per la Universitat de Lleida, també hi ha un representant. Bé, hi ha diferents persones que representen col·lectius diferents i creiem que són els adequats perquè decideixin quins són persones, entitats o entitats que han de rebre aquest reconeixement.
Joan Gómez, ja que parlo amb vostè, no puc obviar de preguntar-li com estan les gestions, i no deixa de ser de participació, molta participació ciutadana, com està el trasllat de l'OMAC?
Mira, aquest matí mateix hi havia un concurs per a la licitació del mobiliari de l'OMAC, que no se ha presentado ninguno, me salvo una parte del lot, que era el tema de parte del mobiliario, pero no todo, y por tanto, entonces habrá de ser un nuevo concurso, una, según se establece la ley de contractes, pero que se mantenen los datos porque el mes que ve, el mes de gener, doncs esperem que puguin anar a fer-se el trasllat a la Rambla de Ferran, de la nova oficina d'Atenció Ciutadana.
Això vol dir que no retarda en cap moment el plaç de lliurament i d'apertura, no?
En principi no es preveu que hi hagi retard, però sí que hi ha hagut aquest petit inconvenient, però bueno, és una qüestió administrativa que es pot superar fàcilment i, per tant, com que les obres avancen amb bon ritme, esperem que a finals d'aquest mes, principis de l'altre, estigui tot disposat perquè el personal de la base es pugui traslladar a l'una de les oficines de Rambla de Ferran.
Vàries coses suposo que haurà demanat als Reis. Per exemple, una cosa eterna, la qual ja fa com a molts mesos que jo havia oblidat i no parlava, és l'Escola de Participació Ciutadana i també el canvi de seu de la Federació de Sessions de Veïns. Són dues assignatures pendents que queden pel proper any, suposo.
Bueno, el tema de la seu de la Federació és un tema que ha estat darrers temps allò pendent, si es feia, no sé, com es feia, si es podia fer o no. Jo crec que està en un lloc, bueno, que té les seves característiques i que, evidentment, si es donen les circumstàncies, canviarem d'ubicació i sempre que a millor, no? I pel que fa a l'escola, és un tema que està, no acaba d'afilerar-se, que té un director i que la FAP ha liderat històricament, però que en aquests moments, després de diferents impasses, pues està ahí pendent de si aconseguim donar-li l'impuls que re que requereix i mereix, no? Sí? Sí? Sí?
Veïnal. Deia que si veu que el canvi que s'ha produït durant aquests dies, durant aquests mesos de renovació de juntes, veu que hi ha una realitat canviant al moviment associatiu veïnal.
Bueno, tot això és un món dinàmic, actiu. Penseu que hi ha hagut fluctuacions pel que fa a la participació ciutadana, s'ha vist de diferents maneres al llarg dels temps, han tingut uns màxims i menys, jo crec que en aquest moment hi ha una certa revitalització del teixit associatiu pel que fa al moviment veïnal i cal valorar positivament perquè en definitiva és gent que vol implicar-se en el seu barri, en la seva associació i que això repercuteix sense cap mena de dubte en un benefici de la convivència i de la dinàmica participativa i del teixit associatiu que és molt positiu.
Alguna vegada s'han sentat en una taula per valorar, fins i tot, si és necessari, tantes entitats i potser agrupar-se més, com ja va passar amb el tema de Noguerola i també l'associació de l'Avinguda del Segre?
Bueno, això és algo que sempre hem plantejat, perquè creiem que és positiu. Entitats fortes, que tenen capacitat de treball, però no oblidem que són entitats privades, que són organitzacions que, tot i que estiguin treballant en barris de la ciutat, són els membres d'aquestes associacions qui han de decidir el que volen fer en la seva entitat. No? Per tant, home, jo crec que és positiu, molt positiu, que es reforcin i, per tant, s'enforteixin doncs, aglutinant-se en una mateixa entitat en aquelles zones de la ciutat que tinguin diferents associacions, però és una qüestió que han de decidir les mateixes entitats, no?
Suposo que cadascú es queixa quan li trepitgen, no? Quan li trepitgen la seva sabata. Quan vostè està a la sala de plens i parlen malament de les seves entitats, com poden ser les entitats veïnals o les cases regionals, suposo que més d'una vegada es mossega la llengua, no?
Bueno, i penses algo tan simple com que la gent desconeix quina és la realitat de lo que de la feina que fan aquestes entitats i de les persones que hi ha al darrere, no? Jo crec que aquells que critiquen segons quin tipus d'associacions doncs les desconeixen molt freqüentment, no? I no sabem realment què és el que hi ha al darrere, quina és la tasca que estan fent i el que signifiquen per al teixit associatiu i per la cohesió social d'una ciutat.
Vostè pensa que el proper any les entitats seguiran amb aquest ritme, se podrà mantenir perquè com a subvencions i ajudes cada vegada pues, són més difícils tot i aconseguir un objectiu, que el 60% de la subvenció o ajuda o conveni doncs s'estigui que justificar només per la quantitat i suposo que dins d'un temps igual el 40% restant també es pot aconseguir.
No sé, perquè no vull enganyar-vos. en aquest darrer pressupost, que encara no és definitiu, perquè encara ja està en fase de presentació d'al·legacions, i que no serà definitiu fins a finals d'aquest mes, doncs hi va haver negociacions que ficaran en qüestió aquesta possibilitat, no?, de continuar donant o obtenint les subvencions nominals, que són aquestes que tu planteges, de que només s'hagin de justificar per l'import, que és res, no? Ja veurem. La meva voluntat seria que poguessin continuar i que es poguessin incrementar, però no oblidem que l'equip de govern en aquest moment està en minoria al saló de plens i, per tant, les decisions les ha de consensuar i els acords s'han de prendre per tal de poder-se aprovar el pressupost. I això només es pot fer en 14 dels 27 regidors i l'equip de govern només en són 8.
Suposo, per acabar, senyor Joan Gómez, que el rànquing d'hores de durada dels plens de Lleida devem d'estar al capdavant, no?
Bueno, en aquesta legislatura totes les ciutats i poblacions han tingut un increment de grups municipals que fa, per això, que sigui més difícil, més complexa, perquè hi ha més pluralitat i, per tant, més debat, i el que vol dir, el debat requereix temps, i el temps s'ocupa, doncs, d'una manera, doncs, àmplia, en tots els punts que s'han realitzat.
Doncs, senyor Joan Gómez...
Jo crec que estic convençut que estem la part alta de la classificació pel que fa a durada en temps dels plens.
En temps real, sí. Joan Gómez, per vostè, per la seva família, per la regidoria, que formen un gran equip, moltíssimes felicitats, també bon Nadal, i que el proper any puguem seguir treballant conjuntament pel bé de la ciutat de Lleida.
Això esperem, perquè, en definitiva, la nostra feina ha d'anar dirigida que la ciutat sigui millor i puguem viure d'una manera més agradable tots plegats.
Moltíssimes gràcies, bon migdia.
Bon
dia. Fins aquí avui, en Joan Gómez, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, responsable de participació ciutadana. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com. La propera setmana, més.
Gràcies, Cosme. I ara sí que anem directes ja cap a la una. Donem la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Cap a la una. Ens falten aquests minuts per conèixer una nova proposta dels nostres pobles. Cap on anem?
Doncs anirem cap a una població que, tant l'hivern com a l'estiu, té un flux de gent que la visiten important. Anem a Viella.
Ah, sí.
Perquè Viella, abans de l'estiu...
És veritat, també estiu com hivern, no?
Sí, turísticament, a l'estiu era impressionant. I ara l'hivern a l'esquí també és impressionant.
Sí, sí, sí.
A veure, fins i tot estic segur que la confluència puntual es dona més a l'hivern que a l'estiu, perquè és els caps de setmana que la gent s'agrupa per anar a esquiar.
Sí, però l'hivern potser passa molta gent, però para poca gent.
Pare, sí,
a part
sí,
dels que tenen
van de pas,
però en canvi l'estiu potser sí que es va a visitar. Que tampoc ho sabem.
Sí, dona temps per passejar, per visitar els monuments, per visitar la població. Particularment hi ha estat a les dues estacions, i és més gent pel carrer és a l'estiu. En canvi, l'hivern, doncs clar, la gent, és el que dius, passa cap a les pistes d'esquí, i va de pas. De totes maneres, les retencions de vehicles, a vegades és la mitja baixada de Viella abans d'arribar al parador, que hi ha la cua...
Ben a prop del parador alguna vegada, sí. He trobat jo ja...
Sí, per això. Doncs bé, anem a Viella avui, i cal dir que Viella és la capital de la Val d'Aran, una població molt agradable que travessa el riu Nere, afluent de la Garona. El nucli primitiu de la població nasqué al voltant del castell medieval, del qual només resta l'actual església, encara que ben transformada. Fins fa 4 dies, Viella no era una població molt gran, però el boom turístic que hem esmentat al principi ha fet que canviés la fesomia. Cal recordar, anecdòticament, que ben entrat al segle XX només hi havia alguna indústria de tipus artesanal, de llana i lli, i algun molí fariner, i la tradicional agricultura i ramaderia. Això ara ha canviat radicalment. Dels vestigis del passat no en queda molta cosa. I de l'antic castell que descriu Gràcia amb motiu de la seva visita al 1613 no en queda absolutament res, perquè deia aquest autor que el castell de Viella estava situat envoltant l'església parroquial de Sant Miquel, que tenia un pati d'armes i que estava encerclat amb un vall de 40 pams d'aigua. No hi ha dubte que l'edifici més interessant de l'actual Viella és l'església parroquial de Sant Miquel, de la que cal destacar la porta d'accés. I també cal dir que l'interior guarda peces d'una valuosa importància, com una pica baptismal romànica del segle XII, l'altar major amb un retaule de fusta policromada del segle XV i la vella talla del Crist de Mitjaran procedent de l'església de Santa Maria de Mitjaran. Ens caldria esmentar també la importància del Museu de la Val d'Aran, que és d'obligada visita per al viatger. Per tant, Viella bé mereix no passar-hi cap a les pistes d'esquí o passar-hi rebents amb el cotxe, sinó aturar-se i visitar tota la població. I la dita d'avui, ja que estem al desembre, ja que estem a Viella, diu: desembre nevat, bon any assegurat.
Gràcies, Joan.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En la Audiencia Nacional se juzga al presidente de Cataluña, CiU, Santiago Espot. Está acusado de organizar la pitada al himno en la final de la Copa del Rey de Fútbol de 2015 que disputaron el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Se le imputan delitos de injurias al rey y ultraje a España. Estamos ya en la audiencia. Patricia Rossetti.
En catalán y solo a preguntas de su abogado, Santiago Espot dice que ni compró ni distribuyó silbatos. El manifiesto que promovió y que instaba a la pitada a través de Cataluña, CiU, solo tenía motivaciones políticas.
¿Quiso faltar al respeto a la figura del jefe de Estado o al himno nacional con su manifiesto en algún momento?
El manifest exclusivament fa referència a una situació política, una situació política on el clima independentista a l'any 2015 ja era un clima notori.
La Fiscalía pide una multa de 14.400 euros.
La creación de empresas en España subió en octubre un 1,5%, mientras que en Cataluña, todo lo contrario, bajó un 14,3%. Son datos que hemos conocido este martes y a los que se ha referido esta mañana el ministro de Economía, Luis de Guindos. Belén Miguel.
Así es, cuando estamos a punto de alcanzar las 3.000 empresas que han abandonado Cataluña, Luis de Guindos es, sin embargo, optimista y se ha mostrado convencido de que muchas de estas compañías regresarán a Cataluña.
Yo creo que si volvemos a una situación en la cual pues Cataluña sigue siendo formando parte de España, de la Unión Europea, de la Unión Monetaria, yo estoy confiado que las compañías volverán.
Y según Guindos, si las elecciones del próximo 21 de diciembre sirven para estabilizar la situación, podría volver a crecer Cataluña el próximo año en torno al 3%.
Y están pasando más cosas en este martes 12 de diciembre. Las contamos con Antonio Raiz.
Sí, en este mediodía COPE Pilar te vamos a contar la última hora sobre la presunta agresión sexual contra una chica. Hay tres jugadores del Arandina Club de Fútbol detenidos. Tras prestar declaración ante la policía, van a pasar a disposición judicial en las próximas horas. Fuentes cercanas a la investigación apuntan a COPE que la denunciante podría tratarse de una menor. Los arrestados son el portero y dos delanteros del Arandina Club de Aranda de Duero, de la provincia de Burgos, que milita en la tercera división. Esto en Aranda. Hay otra investigación en marcha en Zaragoza para tratar de aclarar la agresión sufrida por un hombre de 55 años el pasado 8 de diciembre. Se encuentra en situación de muerte cerebral tras ser agredido brutalmente. El motivo, según apunta el Heraldo de Aragón, es que llevaba unos tirantes con la bandera de España. Fue atacado por la espalda por dos jóvenes que le golpearon la cabeza con una barra de hierro. Y un dato que acabamos de conocer sube, aunque de forma muy ligera, prácticamente insignificante, el nivel de los embalses españoles. La reserva media se sitúa todavía muy, muy por debajo de las fechas que nos encontramos. En concreto, están al 36,5% de su capacidad. Esto es un 0,1% más que la semana anterior.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo creo que nos acercamos a Badajoz,
sí,
y a un colegio con una historia que merece la pena conocer.
Sí, es el Colegio Nuestra Señora de la Luz, dedicado a la formación de personas con discapacidades intelectuales o de desarrollo, que está celebrando medio siglo de andadura. En su día fue un centro pionero, pero ahora funciona a toda máquina. Comenzó ese camino en el año 1966 con una veintena de alumnos, gracias a la preocupación del sacerdote Luis Zambrano, que es el fundador del Instituto Secular Hogar de Nazaret. Ahora atiende a 210 personas, entre las que se cuentan autistas, paralíticos cerebrales, personas con síndrome de Down o con síndrome de Rett, etcétera. La misión del colegio es mejorar sus condiciones de vida y también las de sus familias, y favorecer que lleguen a insertarse lo mejor posible en la sociedad con todos sus derechos. Todo lo que se mueve alrededor de esta hermosa iniciativa, que ya tiene solera, lo contamos dentro de media horita en El Espejo.
Y como siempre estaremos muy atentos a todos los detalles. Gracias, José Luis.
Gracias, salud.
Y en los deportes, el Real Madrid en Abu Dhabi, allí se decide, por cierto, si hay o no fichajes. José Luis Corrochano.
El Real Madrid juega mañana a las 6 de la tarde en las semifinales del Mundial de Clubes. Lo hace contra el Al Jazeera. Allí busca repetir título y allí se va a decidir también la estrategia de mercado. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, rumbo a Abu Dhabi, donde tiene previsto aterrizar a las 8 de la tarde. En principio, el presidente se va a reunir con Zidane en los próximos días para decidir si acudirán o no al mercado invernal. El club le va a ofrecer a Zidane la posibilidad de cerrar el fichaje de Kepa Arrizabalaga, el portero del Atleti, por 20 millones de euros, que podría incorporarse incluso en el mismo mes de enero. Además, se va a decidir si se acomete o no el fichaje de un delantero. En lo deportivo, el equipo se va a entrenar a las 3 de la tarde. En principio, Zidane reservará mañana a Varane y a Bale pensando en la hipotética final.
La otra semifinal de este torneo se disputa en el día de hoy, es a las 6 de la tarde también, entre Pachuca, equipo de México, y el Gremio de Porto Alegre, equipo de Brasil.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs apa, que estem ben informats, ja com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, com tots els dimarts, i aquesta via, que intentem des d'aquí fer-la cada cop més ràpida i més còmoda i més segura, uneix Lleida amb Tarragona. Un servidor a Lleida, Ricard Álvarez, i a Tarragona qui tenim?
Doncs a Mònica Carrasco. Molt bon dia a tothom. Què tal, Ricard?
Molt bé.
Bé?
La veritat és que estaria content si al cap de la temporada aconseguíssim, entre tots, baixar l'índex d'accidents d'aquesta Nacional 240, que fos més segura, que fos una mica més ràpida i que tinguéssim ja notícies de o el desdoblament o de que s'acabi el túnel del Coll de l'Illa o alguna cosa.
Aquesta
ja,
reivindicació la fem, jo crec, cada setmana,
sí,
no?
Que
millorin aquesta carretera, perquè és veritat que és aquesta via natural, no? Entre les comarques de Tarragona i de Lleida, tenim l'autopista, però escolta, els 10 euros també ens el podríem estalviar.
Clar, però home, és que clar, després em convides tu a venir a Reus, i clar, em costa més d'arribar.
Però fem una cosa, jo et pago el dinar.
No, per això no? Cap problema, però és que clar, si tinguéssim una via ràpida arribaríem ràpid.
Clar, perquè vaig a dir una cosa, tu dines a la ràdio, no? Tu ets de
sí,
tàper,
senyor.
Ets de la lliga del tàper,
sí,
com jo.
Sí, sí, senyora, clar. Sí.
Doncs jo no sé si el nostre cuiner d'avui ens pot donar idees, no?, factibles per tàper.
Ah?
No sé, jo li pregunto, no li he dit abans, però sé que per ell el repte és el que més li agrada. Juandi, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Juandi,
¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bueno, el Juandi, ja saben, el Juandi és el cuiner del Xivarri, d'aquí de Reus, al carrer Pubill Oriol, número 7, y Juandi, no sé, tú tupper poco, supongo, ¿no?
Sí, ¿no? Soy el rey del tupper también.
¿Eres el rey del tupper?
No hay problema.
Pero tú no comes en el Xivarri, en el restaurante.
Comemos, bueno, pero hay que hacer comida, hay que intentar siempre, cuando haces comida en casa, haces un poquito más y lo distribuyes, sí. Y vas organizando los tuppers, y de esa manera siempre tenemos algo más, el aprovechamiento, ¿no?, que se dice, ¿no?
Sí, sí,
es básico, es
que no
básico.
Se tira nada, ¿eh?
Bueno, es que comer de tupper no tiene que significar comida de mala calidad,
no,
ni mucho
no,
menos,
al contrario,
¿eh?
No, yo creo que es mejor incluso, ¿eh? Uh-huh. Sinceramente.
Hay recetas adaptadas, ¿no?, para poder llevar la comida.
Claro, hombre, para que un montón de recetas.
Pues sí, mira, avui agafo el llapis i paper, però segur, ¿eh?
Clar, jo és que, mira, he de dir que a mi em costa lo de planificar-me los tuppers, me da como mentra pereza, y siempre acabo yendo a los básicos. Esto, yo, mira, mea culpa. Porque es verdad que después lo abres y te entra una tristeza, ¿no? O sea, es verdad, tú dius aquí y dices, ¿pero por qué no me lo habré trabajado yo un poquito más?
Un poquito más. Bueno, yo creo que es básico. Básico prepararse bien los tuppers. Es básico para poder comer bien en el trabajo.
Ajá. Sí, sí. Y planificarse la semana, ¿eh? Funciona bien.
Sí, es muy fácil. Es muy fácil.
Es muy fácil. Pues espera, que cojo el... Espera, venga, que ya estoy a punto.
Venga, a ver, ilumínanos. Yo hoy no veníamos a hablar de tuppers, pero te la he metido así.
No, ningún problema.
Pero bueno, es importante planificarse y fácil. A ver, ¿qué
y
tenemos
fácil,
que
mira,
tener
por
en
ejemplo,
cuenta?
Si por ejemplo un día queremos, tenemos una semana por delante, pues vamos a coger, hervir un kilo o medio kilo, 200 gramos de lentejas o bolsas de bote. Una vez que estén hervidas, podemos hacer dos o tres versiones. Podemos hacer una ensaladita, una ensalada de lentejas que es muy, muy nutritiva y tiene muchas vitaminas, está muy buena, con cebollita tierna. Podemos añadirle un poquito de tomatito fresco, podemos añadirle un poquito de jamoncito bien cortado, crujientito, un tomate sin piel y sin pepitas, bien cortado también. también para que no se tenga tampoco mucha agua. Uh-huh. Entonces ya tenemos una ensalada, un poquito de queso parmesano rallado, es un tupper, y el día siguiente con un sobre de aceite, con un biberón de aceite pequeñito del trabajo, lo terminas de aliñar, ¿vale? Después, bueno, la otra parte de lentejas que nos sobra, hacemos un salteadito con choricito, con un poquito de jamón también, un poquito de cebolla, ajo tierno, bien salteaditos, salteaditos, y una vez que esté bien caliente la lenteja, añadimos un huevo. Sin romperlo, el huevo se cocerá encima de las lentejas y el tupper se lo ponemos en el tupper. Oh. El huevo quedará con la yema perfectamente y después en el trabajo, en el microondas, lo cogemos en la opción descongelar,
¿sí?
No se cocinará mucho, se calentará un poquito y el huevo aún estará perfecto.
Ajá. Pero mira tú, en un momento.
Oye. Sí, sí.
Oye, y es que además esto del salteado de lentejas no me lo había planteado yo nunca.
El salteado de lentejas, lentejas normalmente la gente se las come siempre en puchero.
Sí, o en ensalada.
Bueno. Las legumbres son buenas en todos los sentidos. Y puedes hacer salteados, es maravilloso la lenteja. Las lentejas, el garbanzo, la alubia, todo, salteada está muy buena. También ensalada es maravillosa también.
Sí,
oye,
sí,
las legumbres o las lentejas o las legumbres en general,
¿sí?
Una vez ya, por ejemplo, el fin de semana preparadas, ¿aguantan bien en el frigorífico?
Sí, 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 aguantan, sí.
Ajá.
Sí, sí. Y de hecho, la lenteja, o sea, el puchero siempre está mejor al día siguiente,
siempre,
dos días después.
A los
después.
Dos días, es que sí que es cierto, el puchero siempre está mejor a los dos días, es real, ¿eh?
Es verdad,
siempre.
Es verdad.
Yo cojo todas las cosas y tal.
Las lentejas, es que has dado en el clavo, que son mi debilidad, las lentejas de mi madre, sobre
sí,
todo.
Son todas mejores de la madre,
sí,
son
sí,
todas
¿no? buenas. Sí, sí. Las de mi madre, mi marido lo lleva muy mal, pero son mejores las de mi madre.
Pero es que ahí no hay color, ahí no hay
color. No se lo digáis. Pero bueno, muy bien, me ha gustado mucho, mira, dos opciones con lentejas así muy rapidito, o sea, Ricard, ufalada no,
no. Y tan...
Y con el huevo, no, me ha gustado
hombre,
mucho.
El primero lo veo asequible para mí, el segundo, a ver cómo queda.
No, pero no está, es fácil de hacer.
Es fácil de hacer.
Todo no, no, si lo, a ver, lo explicas muy fácil.
No, pero es que es así, no es que se explique, es que es fácil, de
es
verdad.
Que además tú no le estás viendo, Ricard, pero le ves que disfruta tanto
es
contándolo.
Verdad,
o sea, que él ya se lo está imaginando, está ahí rompiendo el huevo.
Eso es nada de Mónica, cuando parle de poner el huevo, ya fa el gestito de trencarlo.
Sí, 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 habrían de posar una webcam aquí para disfrutar.
No hay problema, no hay problema.
Es verdad, porque se nota cuando disfrutas, claro.
¿Te acuerdas hace muchos años cuando nos dijeron que como mucho uno o dos huevos a la semana? Eso se decía.
Pero esto,
en cambio,
sí
ahora,
decía,
en cambio ahora te dicen que como que tranquilo, que puedes comer 5 o 6 a la semana.
Sí, no hay ningún problema, es verdad.
Es curioso cómo cambia todo, ¿eh?
Huevos buenos, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh?
Es que el huevo es
de
bueno,
gallinas
realmente.
Felices, ¿eh?
Pero es que cada día es más complicado el tema este, ¿eh?
¿Eh?
Lo de que sean de gallinas felices o comer más
no,
o menos huevos.
No, lo de las gallinas felices.
Ah, eso
es complicado, es complicado.
Sí,
lamentablemente bueno. Es complicado.
Lamentablemente, sí.
Bueno,
pero
está
sí.
El numerito este de la cáscara.
Claro, sí, sí. Esto hay que es difícil de aprendérselo también, ¿eh? O sea, esto lo hablamos hace semanas aquí en el programa también, ¿no? Lo del el cero, el del cero,
cero
al
dos,
tres,
sí.
¿No? Pero bueno, oye, mira, dos recetas tenemos ya. La ensalada, que además me ha gustado mucho el toque de la ensalada, que a veces no pensamos, pues el sí. Jamón crujientito y un poquito de parmesano,
sí.
Y ya le das un
aporte, sí, sí, un sabor diferente.
Un giro completamente a
y
la típica ensalada.
Y va muy bien, sí, sí, va muy bien.
Perfecto.
Muy bien.
Pues yo no sé qué otra receta traías en mente, pero oye, Juan,
bueno, podríamos también
el
trabajar.
Es tuyo.
No, es mío para siempre. No, lo que sí que es cierto es que podríamos trabajar también con un poquito de patata. La patata da mucho juego, también en frío como en caliente, no hay ningún problema. Se puede hacer una patata hervida, una vez que la tengamos la patata hervida, puedes hacer una ensalada de patata con aceituna, atún, cebolla esta morada, hacer una ensalada fresca con una zanahoria también muy bien picadita y haces una ensalada muy fresquita. Y después en caliente puedes hacer tal como un tipo de trinchat. Hacemos un poquito de col, un poquito de repollo, verduras que tengamos en la nevera, las salteamos bien salteaditas con aceite de oliva, y una vez que las tengamos salteadas, añadimos la patata cortada a trozos y hacemos un tipo de puré con esa verdurita. Y esa verdurita después, un buen chorro de aceite de oliva. Y digo verduritas, si le añadimos un trozo de morcilla quedará más bueno. Pero eso va a depender de las personas. Si hay que echar la morcilla, yo no voy a entrar ahí, ¿eh? He dicho antes que poner verdura, pero si le pones una morcillita está mucho más buena. Morcillas estas de cebolla, de estas que se, cuando las rompas, te impregne toda la patata, es maravillosa esa morcilla.
Hombre, ya se sabe, ¿no? Mes sucre, mes dol. Pues
sí,
claro, esto
es lo mismo.
No sé si la dietista estaría tan de acuerdo contigo.
Bueno, yo creo que no, pero bueno, como no nos va a escuchar, da igual.
Eso, no se lo decimos y ya está.
Después vamos a andar 5 kilómetros y ya está.
No pasa nada, es cierto.
Hombre, es que, a ver, claro, todo es compatible en esta vida.
Por supuesto.
Hay que moverse y también así después te puedes dar estos premios, que con la comida hay que disfrutar.
Es básico.
Que es una de las mejores cosas que podemos hacer, comer bien.
Comer bien siempre.
Qué gran invento, la patata.
Sí,
ay,
yo creo que sí, ¿eh?
Ay, sí.
Oye, a mí me encanta la patata.
La patata realmente, bueno, bien, tiene más de... Aquí ya sabes que la trajeron Colón y compañía, pero... Claro. Pero que vaya en vento, ¿eh? Es fácil
cocinar.
Sí, es que va todo
es
bien.
Fácil con todo, en frío, en caliente.
Sí, sí, hervido, frito, asado, da igual.
No, y una problema. Pregunta, Juan, porque además yo cuando voy al mercado y dicen patata, me dice, ¿para qué la quieres?
Sí, sí, es verdad.
Hay
diferentes,
pregunta.
Es verdad. Hay diferentes patatas, diferentes, hay viejas, hay jóvenes, depende. La joven es mejor para hacer unas cosas, la vieja se hace
para
una
hervir,
otra.
Para freír, ¿realmente se nota tanto la diferencia?
Yo, sinceramente, creo que no. Siendo cocinero, creo que no. A ver, si se nota en la aerosidad de la patata, sí, pero tampoco somos todos tan expertos en ese sentido, ¿no? Quiero decir que nos hacen ser muy expertos cuando realmente no hace falta ser tan experto. Una patata te gustará más, te gustará menos. Esa patata, cuando la hierves, se deshace más que la otra. Bueno, pues a lo mejor hay una técnica de corte que no se te va a deshacer, ¿no? Sea cual sea, sea la joven, sea la vieja, sea la morada, sea la verde de, uh-huh. de Túnez, da igual. Pienso que damos mucha importancia a cosas que no la tienen. Como esto, por ejemplo.
Eso. Muy Ascolta, bien. Deja que le faiga una pregunta.
Uy, tan, venga.
Ahora me ha venido a la mente, fuera de lo que estamos hablando, pero en un restaurante, hablan siempre de los beneficios de la cocina al vapor. Uh-huh. ¿En un restaurante es factible trabajar al vapor o se tiene que hervir?
No.
Hablo de la patata y de las verduras en general.
No, está, se puede hacer al vapor.
Ajá.
Claro, no hay ningún problema, pero claro, si tienes que hacer un, por ejemplo, en otro Echeverri no nos pasa, pero un local que haga muchos menús o haga muchas cosas, que haga un hervido de verduras, va a ser mucho más fácil de hacer un gran hervido con agua, claro, que no al vapor. Pero de todas maneras, todo es ponerse. O sea, quiero decir, si tú te pones a hacerlo bien, lo puedes hacer bien. Es la preparación que tenga la persona de hacerlo. Uh-huh. Te va a costar lo mismo poner una olla que poner una olla para hacer al vapor. Uh-huh. No lo sé. Yo creo que sí. Creo que es todo es por ponérselo.
¿Sabes qué pasa? Que me compré una vaporera.
No, ¿la has utilizado?
Doméstica, ¿eh? Doméstica. Uh-huh. Sí, le he usado. Vale. Pero quiero decir que desde que la probé, las verduras me quedan un poco más al dente.
Claro.
Y me encantan.
Por supuesto. Es que así cuando notamos todas las propiedades de la verdura.
Ajá.
Cuando la verdura se pasa demasiado, notamos sabor, comemos algo blando. Pero cuando tú tienes una verdura bien cocida al dente, una verdura bien al vapor, también incluso hervida, lo puedes hervir enfriarla muy rápido con hielo. Cuando hierves las verduras, siempre hay que enfriarlo con agua y hielo, casi siempre. Porque de esa manera cortamos la cocción. Y acortar la cocción no termina de pasarse, y así después tú la puedes saltear, la puedes hacer a la plancha, como tú quieras. Pero si tú no la enfrías, pues hostia, pues a lo mejor queda un poquito más arenosa. Pero al vapor, la verdura es maravillosa, uh-huh, porque realmente notas todos sus nutrientes, notas todo su sabor, como tiene que ser.
Claro, ¿no? Eso ahí, como dices tú, con un buen chorro de aceite,
claro,
el bueno.
Sí, sí.
Es que eso es la guinda.
Que ahora tenemos el laquete del Raj.
Sí, sí, sí.
A mí un
buen aceite es maravilloso.
Y sí, ya, o sea, me has ganado. Doncs, Juan, muchísimas gracias por venir. Tú, ven cuando quieras, de verdad. O sea, tú, vale, te pasas, sí, por aquí, que estás cerca del Chivarri, y cuando quieras subes.
Perfecto.
Pues ya está. Y Ricard, tú vine de una
yo
vegada
también,
que te he de portar,
sí, 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 sí,
al Chivarri, al Garre Puig i Oriol 7, ¿verdad?
Sí.
Doncs, Juan, un placer. Que vaya
muchas
muy bien.
Gracias a vosotros.
Hasta ahora.
Gracias.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Si tú solo ves
una caja de zapatos,
¿dónde ellos ven?
Una mansión grandísima con piscina y jardín.
Eso es que hay que jugar mucho más. Ven con tus hijos a jugar a IKEA del 15 al 17 y disfruta de muchas ofertas y actividades divertidas durante todo el fin de semana. Consulta las tiendas que abren el domingo 17 en ikea.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con la Navidad me pasa lo que con la radio, que la melancolía, la nostalgia, siempre funcionan. Y este año, que es el primer año que no tenemos a mis padres en Navidad, pues va a funcionar mucho más. Para mí, el día 25 y la Nochebuena son días de buenas noticias, y más un año como este nos hace falta en todos los sentidos. Muchísimas buenas noticias.
En la tarde vivimos la Navidad contigo.
Feliz Navidad.
Doncs apa, que en tenim ja tres per sobre d'un quart de dues, Mònica, i...
Seguim.
tu ja, jo, suposo que ho havies anunciat, jo també ho he dit avui, no espereu sí. a la Leida.
No, avui no, li ha sabut molt greu no poder ser aquí, però ja m'ha dit que dimarts que ve està aquí com un clau, com un clau. Però bé, no serà que no hi ha temps de temes a parlar aquests dies. La veritat és que estava jo ara amb el Juan Di que deia amb les verdures al vapor, pensar, ja podem menjar al vapor perquè ve el Nadal i saps? Saps què et vull dir, no?
Però bé, podem començar ja.
Exacte. Però escolta, tu has començat ja a comprar coses per Nadal?
Sí, dona, sí, fill.
Sí, diu, sí, ho dius amb resignació.
La veritat és que sí, em fa mandra ja, començar a entrar amb aquestes botigues habituals de Nadal i fer cues i al final, de vegades, moltes vegades, no trobar el que vols.
I, escolta, encara important, tens calculat quan et gastes més o menys?
No.
Però ets dels que ho apunten, no?
Mira, et diré un truc, una cosa...
Tens una app.
No. Un cop ho vaig fer... I quan anava per la meitat i vaig veure les xifres que estàvem arribant, vaig deixar de comptar-ho.
Mira, és que ara et donaré jo una dada i ens la rebatrà o no el nostre convidat d'avui. Sembla que ens gastarem de mitjana 633 euros, un 3,3% més del que ens vam gastar el 2016. I si et sembla, li preguntem al Francesc Rufas, que és professor de màrqueting i vendes d'AE Business School. Francesc, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Francesc.
Bon dia, com estem?
Però 633 euros per cap, per no cap. Per família.
Això és per persona. Has d'imaginar-te que això, amb una família promig de 3 membres, 4 membres, estem parlant de bastants diners.
Mm-hmm. De fet, Francesc, parlem d'això arran d'un article que has fet, d'unes dades que has recollit, que deies tu, arrenca la festa del consum, no? I arrenca. Més que mai.
Més d'hora que mai, és un dels canvis, per exemple, que es demostren de tendència, com aquesta compra que abans es reservava molt a compres de darrer dia, de darrera setmana, cada cop s'anticipa més. Mm-hmm. Tenim ara, per exemple, una proporció molt important de la despesa que es concentra ja a partir del Black Friday, és a dir, dintre del mes de novembre, estem parlant gairebé d'un terç de tota la compra general, i després la primera setmana de desembre és un terç més. Pràcticament el que queda per darrera setmana de desembre i per suposat per la campanya de Reis és molt poca cosa.
Mm-hmm. Estava mirant aquestes dades que ens ha fet arribar el Francesc, Ricard, i les tens per aquí. M'ha fet molta gràcia això que Nadal suposa el 26% de consum de pernil ibèric, 19% de marisc, 18% vins i escumosos, i és el 56% de la despesa anual en perfums, per exemple.
Home. Exacte, sí.
Només cal mirar la proporció d'anuncis de perfums de la televisió, eh?
O també representa el 75% de la despesa en joguines, per exemple, no?
Això digue-li al Ricard, sí. Que en té dos, uns 70 euros per nen, no?
Exacte, més o menys. Sí, és una despesa molt important, eh? Uh-huh. Has de tenir en compte que aquesta xifra és molt superior a la mitjana europea en el consum general, eh? Europa, cada europeu està consumint un promig, per les despeses de Nadal, de 445 euros, i nosaltres estem gastant aproximadament uns 633 euros per persona. És, per tant, una situació que ens col·loca en el lideratge ara mateix del consum en la despesa de Nadal a nivell europeu, per davant del Regne Unit i, per exemple, també de Dinamarca.
Això, Francesc, no sé si són sorpresos, és la primera vegada que passa això, perquè és veritat que venim d'uns anys d'una crisi molt dura i sembla que veiem certa remuntada.
Sí, és evident que la situació econòmica ha millorat. És evident també que hi ha una percepció per part de la població d'Espanya de que disfrutem ara mateix d'una situació, diguem-ne, de bonança. Hi ha un optimisme generalitzat. Pensa que el consum no depèn tant de la situació real econòmica, sinó de la percepció de la situació econòmica per part de les persones. És una qüestió molt psicològica. Aleshores, el fet de que la gent tingui aquesta percepció, estem parlant d'un 75%, en general, dels espanyols que pensen que l'economia ha millorat i que estem en una situació favorable a nivell econòmic, això es col·loca molt per davant de la Unió Europea, on aquesta percepció només està en el 55% de la població. Llavors, aquest optimisme genera la percepció per part de les persones que, un cop acabada l'època de la crisi, podem tornar-nos a llançar d'una forma una mica més holgada que abans en el consum. Mm-hmm. Això és un fet important. Sí.
Francesc, estava mirant també les teves xifres de la despesa d'aquestes dates. El 37% de la despesa és amb tema de regals. Evidentment, això va lligat a que estem en èpoques nadalenques.
És evident, sí. Pensa que el consum de regal inclou tota l'apartat electrònica i també de roba i calçat, eh? Mm-hmm. Aleshores, estem parlant en relació a aquestes partides, un consum exagerat, és una proporció molt, molt important.
No, t'ho dic perquè en un mes normal, el tant per cent del teu pressupost que dediques a regals, per entendre'ns, vaja, no, jo crec que no deu de passar del 7-8%.
No, i de fet la resta del consum es dona en èpoques molt puntuals, com Sant Valentí, el dia del pare, el dia de la mare, que són dies molt puntuals en els quals es concentra el gruix de la despesa anual.
I el de l'alimentació, que també xifres amb un 29%, també ve ben lligat. Exacte. Ben lligat a que tot ho celebrem sobre la taula, també.
Clar, és evident que el que tocaria en termes percentuals seria, diguem-ne, una proporció molt més petita, la corresponent a una dotzena part del que és el consum anual d'alimentació, però que estem parlant de que són mesos en els quals, tant en el consum a dintre casa, però també en el consum en restauració, la despesa és molt més important. Hi ha tot el tema dels dinars d'empresa, hi ha tot un tema que és molt important també del consum de productes, diguem-ne, que representen una despesa per persona molt més elevada de productes, per suposat, de carn, de peixos, de mariscos, que són, per suposat, per la concentració de festes que hi ha en aquests dies.
Clar. Una dada que ens donaves abans, ens deies, no? També cada vegada comencem a comprar abans, i aquest, els Black Fridays, no? Totes aquestes campanyes, no?, que hem anat important, diguéssim, cap aquí. I també està el tema de la compra online, no? Que evidentment ha crescut moltíssim i representa una quarta part ja de les compres nadalenques, aproximadament.
Sí. Una quarta part, efectivament, eh? Estem parlant d'un 24,2% del conjunt de les compres de Nadal aquest any ja seran compres online. I aquí el rei d'aquestes compres són les grans cadenes tipus Amazon o també, doncs, evidentment, les companyies d'electrònica que estan especialitzades i que són les que monopolitzen una part molt important d'aquest consum, efectivament.
I en aquesta part de la compra online, com ens situem? Espanya està també per sobre d'altres països o no?
No, en aquesta banda estem una mica per sota. Pensa que Europa està al 29%, estem 5 punts per sota en consum, diguem-ne, a nivell online, però és un percentatge que ha crescut moltíssim en pocs anys, i ha tingut un creixement exponencial. Has de tenir en compte que també una part d'aquest efecte, de l'efecte del Black Friday i de la importació també d'aquestes costums de consum, també ve perquè, sobretot, les cadenes multinacionals que venen online, a l'incorporar aquestes festes, diguem-ne, aquestes ocasions de compra, el Black Friday o, per exemple, els dies aquests nous que s'han incorporat, val? Com el Single Day o el Cyber Monday, etcètera, val? Aquesta incorporació d'aquestes cadenes internacionals de compra online en aquest model de venda amb aquests dies de descompte, això força les companyies del retail, les botigues presencials, a també incorporar el Black Friday i a també incorporar el Cyber Monday i a també incorporar tots aquests dies de descomptes, impulsat sobretot per la força que té, diguem-ne, i per l'èxit que té aquestes campanyes de descomptes en el comerç online.
Escolta, doncs vagin apuntant aquesta, diu el Francesc Rufas, que ens gastarem de mitjana 633 euros. Jo no sé si ho contaré, Francesc.
Val més que no ho comptis, és millor no saber-ho.
El problema d'això és que comences a multiplicar pels que ets de casa i, clar, no és el mateix multiplicar per 2 que multiplicar per 4.
Clar.
Jo sempre dic que millor gastar-se amb això que no pas amb loteria. Per
tant, mira.
És molt millor.
Això és un dilema, això és un dilema del que em podríem parlar. Sí, perquè hi ha molta gent que la loteria, i creu, hi ha molta gent que, no, que cada cop es gasta menys o senzillament obvia-li a la loteria.
Jo sempre dic que el regal assegurat és el que et portes a la taula i el que t'emportes amb regals. Aquest és el regal assegurat.
T'anava a dir, a mi si em dones a triar entre un dècim i pernil ibèric, mira.
Home, pernil, per això ha pujat tant.
Un 26% de consum de pernil ibèric.
I a més, és que el fotut és que a sobre ha pujat moltíssim de preu perquè no n'hi ha. Hi ha una mancança realment de pernil de qualitat aquests dies, molt important, donada la crisi d'aquests últims anys i el període, diguem-ne, de cria que té el porc ibèric, que és de molts anys, i per tant ara es dona una situació bastant dura de desabastiment.
Doncs això és un problema gravíssim, això són els problemes reals.
Això sí que és un problema real, sí.
Escolta, Francesc Rufas, que és professor de màrqueting i vendes de AI Business School, mil gràcies per haver estat amb nosaltres.
Un plaer.
Adéu.
Fins aviat.
Ricard, tu ets més de pernil ibèric, també, no?
Jo també. Hem de ser dels que contribuïm a que n'hi hagi poc.
Jo intento. Escolta, arribem al punt de 2:15. Acaba de passar molt bon dimarts, que avui tenim
igualment
moltes coses. Parlem divendres, no?
I tant que sí.
Encara que hi hagi campanya electoral, hi ha cartellera.
I tant. Cartellera i ben carregada.
Això mateix. Escolta, gràcies.
Gràcies, Mònica.
Adéu. Canvies tu vot?
Directes cap a dos quarts, ens falta minut i mig. Avui parlarem amb la Marisa Xandri, cap de llista de la demarcació de Lleida del Partit Popular. També parlarem de coses que van passar ahir al Museu de Lleida. Per exemple, Josep Giral, director del Museu de Lleida, diu que la càrrega de les peces podria haver-se fet millor. Esgrimeix que totes les obres estaven molt ben conservades, però que als museus, les de segona i tercera categoria, sovint no es restauren. Veurem com va acabant o com va evolucionant tot plegat. Arribem a dos quarts, busquem les senyals horàries i seguim des de Lleida a través del 97.4 de la FM.
A Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida li oferim revisions pre-ITV i diagnosi, mecànica ràpida, electricitat, automatismes, aire condicionat i caixes de canvi automàtiques i convencionals, Mercedes, ZF i Boyd. Confia el manteniment dels seus autocars i autobusos, cotxes i furgonetes a Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida, avinguda de l'Exèrcit 33, Naue, al costat de la rotonda dels instituts.
Aquest Nadal, quan entris a Poli Juguetes, quelcom màgic et passarà. Entraràs al nostre món d'emoció i diversió envoltat de milers de joguines per gaudir petits i grans. I ara, amb la teva compra, pots endur-te la cistella de joguines més gran d'aquest Nadal. Informa't a vivejugando.es. En Lleida, tu tienda Poli Juguetes, en calle Alcalde Coste número 5.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Minut i mitja per sobre de dos quarts de dues. Estàs en companyia de Cope Lleida, el 97.4, el migdia de Lleida. Ahir nosaltres vam haver de deixar d'emetre la nostra programació local perquè un servidor va estar des de les 6 del matí observant com es anava desenvolupant el dia al voltant del Museu de Lleida. Recordem que arrel de l'aplicació de l'article 155 tot es va precipitar i la data marcada doncs, era ahir, 11 de desembre del 2017, a priori s'havia aparaulat i, de fet, sempre el director del Museu de Lleida, Josep Giral, havia dit que no s'oposaven absolutament a res, que els obririen la porta a la delegació d'Aragó. Havien aparaulat que arribarien a les 8 del matí. Finalment, la Guàrdia Civil es va presentar a les 3 i mitja de la matinada. A les 4 de la matinada arribava la delegació de tècnics d'Aragó per començar a catalogar i a embalar les obres. Els Mossos d'Esquadra van muntar un dispositiu de seguretat, de veritat, s'havia d'estar allí per veure-ho, un dispositiu de seguretat increïble. Però quan dic increïble, vull dir que jo crec que excessiu i tot. Està clar que hi va haver crida cap a la població perquè s'acostés al museu. Jo vaig estar barrejat i parlant amb moltíssima gent ahir
I jo crec que tothom estava resignat de que no hi havia res a fer. És a dir, que no es podia evitar que les obres marxessin, més que res perquè no et podies acostar al museu de cap manera. Absolutament de cap manera et podies acostar al museu. Per tant, les obres marxaven segur ahir. Ho teníem clar, tota la gent que vam estar tant al que és el pàrquing de la part del darrere de la Biblioteca Pública de Lleida com a la part frontal del Museu de Lleida, que estava ballat fins a la Rambla d'Aragó, fins a ocupar pràcticament la totalitat de la vorera de la Rambla d'Aragó. Fins allí estava fortificat, eh? I inclús per l'altre costat, davant de l'església Sant Llorenç, també estava tot tallat, tots els carrers al voltant. A 9:15 a.m, manifestants van tallar la Rambla d'Aragó i a partir d'allí doncs, va començar ja l'atenció. Es van presentar doncs, fins a 8 furgonetes dels Mossos d'Esquadra que es van desplegar, van intentar doncs, apartar la gent. Llavors sí que va haver càrregues i va haver aquests moments de tensió. Hi ha gent que s'aparta, hi ha gent que no es vol apartar i, per tant, els han d'apartar. Noteu el paral·lelisme entre l'1 d'octubre. És a dir, hi ha gent que s'aparten i hi ha gent que els han d'apartar. A l'apartar-los, els has d'agafar i els has d'apartar d'una manera o altra. Doncs ahir va passar exactament el mateix, però canviant els actors. Van ser els Mossos d'Esquadra els qui van haver de traure la gent del mig del carrer perquè havien tallat Rambla d'Aragó i com que no volien marxar, doncs van haver de carregar. Van ser els Mossos d'Esquadra, un cos de seguretat. Ho dic perquè el paral·lelisme amb l'1 d'octubre és evident. Les connotacions polítiques que hi va haver al darrere de l'1 d'octubre o les d'ahir són una altra història, però el fet exclusiu i particular de, escolteu, venim amb una ordre judicial, hem d'entrar al col·legi electoral, us voleu apartar, si us plau, si les persones et diuen que no, i pacíficament et diuen que no, les has d'apartar, doncs acaben sorgint les imatges que ja vam veure. Doncs ahir exactament el mateix. Finalment, les obres es van carregar al camió que les va transportar a Sigena i sortien al voltant de les 2:15 aproximadament. Tota la Rambla d'Aragó tallada i tot. Durant el matí, com dèiem, vam poder parlar amb moltes persones, però vam parlar amb la Montse Macià, amb la que va ser directora del Museu de Lleida fins a l'any 2015 i que, per tant, va viure l'inici de tot aquest procés, i aquest és el testimoni que vam enregistrar ahir parlant doncs, a la part del darrere de la Biblioteca Pública de Lleida, just davant de la porta del magatzem del Museu de Lleida i just davant del camió en el que s'estaven carregant les peces d'art de les 44, que finalment han estat 43 peces que s'han traslladat al monestir de Sigena.
Bueno, ho vaig vivint, doncs, com m'imagino tota la gent que estem aquí i els meus companys del Museu de Lleida, amb una tristesa enorme, amb una sensació d'impotència, diguem-ho així, molta impotència i sobretot aquest atac a la nostra dignitat, no? I el patrimoni cultural, un patrimoni estimat, conservat, preservat, difós, posat en valor, mimat, i que bueno, doncs que es trenca la col·lecció, i això és l'aplicació del 155. Això és el 155.
Ah, és el 155 el que ho ha precipitat tot?
És ben evident. El govern legítim no hi és, o està empresonat o està a l'exili. El nostre conseller de Cultura està a l'exili i, per tant, doncs, és el ministre de Cultura qui ha impulsat tota aquesta situació claríssimament. I més quan és l'execució provisional d'una sentència. Encara hi ha camí per recórrer. Per què s'executa provisionalment una sentència? Això és inaudit, i amb el tema del patrimoni, un desmantellament d'un museu, el trencament de la unitat d'una col·lecció museística legítimament formada, legalment formada, és inaudit i és tristíssim. és tristíssim. Cal que des de tots aquells que han avalat el 155 que s'ho facin mirar, que s'hi facin mirar, perquè han provocat violència, ho han vist abans, no? Els Mossos carregant, i han provocat, bueno, jo crec que provocaran, jo no sé si ho han arribat a avaluar prou bé les conseqüències patrimonialment letals que pot tindre el fet d'avui. Conseqüències patrimonialment letals, perquè això obre la caixa de Pandora a moltes altres col·leccions museístiques. Precisament els museus es fonamenten amb aquest principi bàsic, que és la unitat de la col·lecció. Una unitat que és el que els preserva a banda de la nostra pròpia legislació, la Llei de Patrimoni Cultural Català. La Llei de Patrimoni Cultural Català no hi és, no s'ha tingut en compte, i per tant, doncs, és una situació molt lamentable.
Entenc que això podria ser reversible o és molt difícil?
Tu creus en la reversibilitat d'una situació com aquesta?
No ho dic per reforçar el que dèiem ara. Això és una sentència no ferma, encara.
És una sentència no ferma, però marxen les obres. Difícilment, quan hi hagi una sentència, l'última sentència, si digués que de tornar les obres, tu creus que tornarien? Bueno, és que és inimaginable. És inimaginable, a més, tal com està la justícia en aquests moments, una justícia que és capaç d'executar provisionalment una sentència amb un tema tan sensible com és el patrimoni cultural, està claríssim que està cantat quina serà la sentència última. Està claríssim.
Recordem que és un litigi que ve de l'any 2010, d'abans i tot, però sobretot el 2010, quan els amics del Museu de Lleida van presentar. Llavors, Montse Macià era directora. Suposo que aquells primers anys ja vas viure. No sé si esperaves aquest desenllaç.
Jo no, mai m'hauria imaginat aquest desenllaç, perquè donava per sentat que la bona pràctica museística i la legislació vigent, la Llei de Patrimoni Cultural del 93, que precisament preserva les col·leccions i les blinda, precisament, doncs, per no sentar precedents d'aquestes dimensions. Mai m'hauria imaginat una situació com aquesta. De tota manera, si no recordo malament, no és del 2010, aquesta situació arranca del 2013, quan el Tribunal Constitucional va emetre la seva sentència després de que Aragó hagués exercit el dret de tanteig i de retracte, i el Tribunal Constitucional va sentenciar dient que les obres estaven bé, han d'anar on estaven, que era el Museu de Lleida. El tema és que no entrava amb el tema de propietat, i llavors des de Vilanova de Sigena i des de la Diputació General d'Aragón van intentar demostrar la nul·litat de la venda, una demostració molt rocambolesca, amb uns artilugis jurídics considerables, que bé, és tristíssim tot el que ha passat, perquè en definitiva el que volen, jo crec que no és el patrimoni, el que volen és la memòria. És aquesta aquestes obres il·lustren la memòria d'un territori unit des de fa més de 800 anys, que és l'antic bisbat de Lleida. I volen arrabassar-nos aquesta memòria, però no se'n sortiran, perquè la memòria és nostra i nosaltres la mantenim. I, a més, entre les obres hi ha la caixa sepulcral d'Isabel d'Aragó, d'Isabel d'Urgell. Aquella caixa, juntament amb la resta, portarà sempre l'empremta de la responsabilitat patrimonial, de l'excel·lència respecte a la preservació del patrimoni que hem exercit des de Catalunya.
Doncs hem parlat amb la Montse Macià, va ser directora del Museu de Lleida fins a l'any 2014, actual directora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Montse, gràcies per estar amb nosaltres avui.
Fins al 2015. Vaja,
2015.
Gràcies a vosaltres.
Doncs això va ser el moment. Faltaven minuts perquè es comencessin a carregar les peces. Li havia tret un any, fins i tot. Va anunciar que dimitia el 2014, però no va ser fins a l'any 2015 que va deixar el càrrec. Montse Macià crec que ha explicat
bastant bé tot el... tota la problemàtica que de vegades al carrer es fan demagoges o et falta informació per saber exactament què està passant. Doncs crec que ho ha explicat força bé. Això, com us dic, estava enregistrat ahir al peu del Museu de Lleida. Fem una pausa i de seguida busquem a la candidata del Partit Popular per Lleida, Marisa Chandri.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 18 anys d'experiència. T'oferim un tracte exclusiu i personalitzat. Matís, especialistes en vestir a la dona amb les millors firmes del mercat en talles de la 38 fins a la 52. Vine a Matís i veuràs la més àmplia varietat en jaquetes, parques i abrics, així com una gran varietat en pantalons, jerseis i bruses. Matís, príncep de Viana 81 de Lleida.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75. 973-2671-75.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Aquest Nadal, quan entris a Poli Juguetes, quelcom màgic et passarà. Entraràs al nostre món d'emoció i diversió envoltat de milers de joguines per gaudir petits i grans. I ara, amb la teva compra, pots endur-te la cistella de joguines més gran d'aquest Nadal. Informa't a vivejugando.es. En Lleida, tu tienda Poli Juguetes, en calle Alcalde Coste número 5.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs exactament al punt que arribem a 3:15. Estem a dimarts, 12 de desembre, hores d'ara, amb 10 graus a la ciutat de Lleida. I comencem les nostres entrevistes de cara a les properes eleccions catalanes. Marisa Chandri, cap de llista pel Partit Popular a la demarcació de Lleida amb aquestes properes eleccions catalanes del dijous 21 de desembre, ens atén avui a través de connexió telefònica. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
A més, la Marisa és presidenta del Partit Popular a Lleida. I com que l'actualitat mana, sí que et volia fer una... volia que ens fessis una valoració del dia d'ahir al Museu de Lleida.
Bé, doncs les imatges que vam veure ahir al davant del museu, doncs no, a nosaltres no ens van agradar, no? I jo puc dir ben clar i ben alt que el Partit Popular de Lleida no canviarà el seu criteri respecte al que hem anat defensant, doncs, tant a l'Ajuntament com a la Diputació, com jo mateixa, al Parlament de Catalunya, i és que nosaltres sempre ens hem mostrat a favor de la unitat museística. Pensem que, bueno, que és una peça clau per l'oferta turística de Lleida, doncs, que aquestes obres d'art estiguessin al museu. Dit això, sí que és cert, doncs, que, bueno, que aquí hi ha una separació de poders, i crec que això ha quedat en evidència, no? Hi ha un poder judicial, un poder legislatiu i un poder executiu que funcionen cadascú pel seu compte, i hi ha un requeriment judicial, doncs, que diu que aquestes obres han de tornar a Sixena, i per tant nosaltres no ens queda altre remei que acatar aquesta decisió. Ens agradarà menys, ens agradarà més, però la veritat és que ho hem d'acatar i respectem aquesta decisió. També dic que jo penso que hem arribat fins aquí conseqüència d'una manca de diàleg entre el govern de la Generalitat i el govern aragonès. Possiblement des de l'Ajuntament de Lleida, encapçalat per un socialista, doncs també hagués pogut fer alguna cosa al respecte amb el seu company socialista de l'Aragó, i acabat com ha acabat.
Anem cap a l'actualitat i més ja concretament a les properes eleccions de Catalunya. Marisa Chandri, escolta, quin és l'estat actual de Catalunya?
A veure, ara mateix Catalunya...
De manera breu, perquè n'hi hauria molt que parlar, eh?
Sí, bueno, seré breu, no? Jo crec que ens trobem sota els efectes d'un populisme nacionalista destructor, ho definiria així, que s'ha carregat, doncs, les institucions democràtiques, el nostre sector econòmic, i que ha fracturat la societat, no? I per tant esperem revertir aquesta situació, perquè Penso que és una etapa fosca que ha viscut Catalunya i que evidentment doncs hem de sortir d'aquí.
A nivell particular de les comarques de Lleida, ha estat difícil establir la llista per a aquestes properes eleccions, dic sobretot per la incorporació d'aquest número 2 independent, Dante Pérez Berenguer?
No, a veure, al final el que representa la incorporació de Dante Pérez és representa doncs, que hi ha una part del Partit Socialista de Catalunya doncs, que no està conforme amb la manera d'actuar d'aquest partit, sobretot en aquestes darreres setmanes, no? Dante Pérez es va sentir molt incòmode i així crec que ho ha anat manifestant arreu dels mitjans quan el Partit Socialista doncs, va pactar amb Units Avancem. I llavors, bueno, a Lleida al final tots ens coneixem, jo sabia quin era el tarannà de Dante i jo li vaig proposar que vingués amb nosaltres i que ens fes costat.
Què proposa el Partit Popular per Catalunya si guanya o és decisiu després de les eleccions?
Bé, el Partit Popular per Catalunya el que vol és tornar a la normalitat i tornar a la legalitat. Al final el que hem de procurar és retornar a la convivència, a la reconciliació i tornar a parlar de problemes que preocupen a la gent, problemes reals com són la sanitat, la creació de llocs de treball, l'educació, la seguretat. Bé, deixar aparcar ja doncs, tot aquest deliri separatista que hem estat visquent durant aquests darrers 2 anys i tornar a tocar de peus a terra i enfrentar-nos a la realitat i a dir que hi ha donar solució als problemes que realment doncs, preocupen a la gent.
Uh-huh. Ara que es parla dels encaixos de diferents territoris, encaixa? I com encaixa Lleida amb Catalunya? Ho dic perquè sempre ja sobrevola el tema de la panadella, de que Catalunya comença la panadella o Catalunya acaba la panadella. Jo he estat testimoni de moltes converses ja en la que molts lleidatans no se senten recolzats per la Catalunya de Barcelona, per entendre'ns.
A veure, a mi em fa molta gràcia, no?, quan des de Catalunya o des de Barcelona sobretot es parla del centralisme de Madrid, no? Jo sempre dic que aquí a Catalunya estem patint el centralisme de Barcelona, que al final Lleida és una província que ha estat abandonada pels diferents governs de la Generalitat, tant per tripartit com pel govern que hi ha hagut ara. Sempre penso que hem sigut la ventafocs de Catalunya, com molt bé dius, i estic plenament convençuda de que pel govern de Catalunya Catalunya acaba a la panadella i la veritat és que no se n'adonen doncs, que som el motor, que Lleida és motor de l'agroindústria catalana i que som un puntal econòmicament parlant i també un reclam turístic, no? Vull dir, només cal veure el Pirineu que tenim, la Vall d'Aran, i que som un potencial tant econòmic com turístic, i per tant és lamentable doncs, que ens ignorin en certa manera des del govern de la Generalitat.
Però què li segueix mancant a Lleida per fer-se valer dins de Catalunya?
A veure, jo crec que hi ha coses que ens fan falta, però que també fan falta arreu de Catalunya, com pot ser, doncs, per exemple, el tema sanitari, no? Cal millorar com sigui les llistes d'espera als hospitals. I en aquest sentit el Partit Popular ja vam presentar una proposició de llei on el que demanàvem és que hi hagi una reducció de llistes d'espera i que sobretot, o sigui, això estigués marcat per llei, no?, a l'hora de les intervencions quirúrgiques, crec que això ens afecta a Lleida, però afecta a tot Catalunya. A veure, a nivell de Lleida, doncs, per exemple, doncs, temes com construir escoles que ja estan compromeses, no? Ara recordo l'escola de Pinyana, que també va ser una proposta del Partit Popular. Teòricament això es va aprovar i estarem amatents perquè això sigui així. L'Institut de Campón, que també va ser una promesa que en el seu dia va fer Convergència i Unió i que a dia d'avui doncs, encara l'esperem. Cal millorar els regadius per Lleida, no? Que tots els regants doncs, puguin regar, i per això cal implementar doncs, la xarxa secundària del Segarra-Garrigues, modernitzar el canal d'Urgell. També una altra demanda que nosaltres hem fet durant molt de temps és l'autovia Tàrrega-Balaguer a Farràs. Aquestes són algunes de les coses que ens falten a Lleida.
A part de l'educació i la sanitat, que ja ens has reconegut que són eixos principals tant a nivell de Catalunya com a Lleida i de l'Institut i d'aquesta autovia, hi ha alguna proposta a part d'aquestes concreta del Partit Popular per Lleida?
A veure, nosaltres continuarem treballant amb el territori i pel territori, com hem fet fins ara, propostes, doncs, per exemple, també el tema de tot el que fa referència a ramaders de muntanya, no?, que també s'han queixat moltíssimes vegades perquè estan afectats pel tema de la fauna salvatge, no? Doncs, bueno, nosaltres portem una proposta, doncs, que demanem, doncs, que es paguin tot allò que les indemnitzacions que s'han de pagar amb aquests ramaders que han patit, doncs, aquests atacs, i que d'alguna manera o altra, doncs, aquest tema es solucioni. Per exemple, jo m'he compromès també davant de veïns de Pardinyes, doncs, que la primera proposta que faré al Parlament és la de demanar un centre de dia per a aquest barri, un barri on hi viuen 15.000 persones i que no tenen ni un trist centre de dia, no? Per tant, aquestes són algunes propostes. El cap dels mangraners també ho reivindicarem. No sé, són moltes, no?, les propostes que el Partit Popular, doncs, farà un cop torni a funcionar el Parlament i que ja en tenim ganes.
I què no li agradaria que passés després de les eleccions?
A veure, doncs, no m'agradaria tornar a repetir els errors del passat, no tornar a caure amb els errors que ja s'han comès, no? Que no, espero que no ens tornin a governar irresponsables, doncs, que han viscut d'un procés enverinat, ple de mentides i que al final ens han portat fins a l'abisme, no? Crec que seria desastrós per Catalunya, doncs, repetir el que ja han tingut. Crec que la gent en general, la ciutadania, ja ha aprovat el que alguns pretenien i, per tant, espero no tornar a caure en aquesta situació.
I per acabar, Marisa, com farem amb tots els candidats, deixo 30 segons per a que et dirigeixis de manera lliure a la nostra audiència per demanar el vot cap a la vostra llista.
Molt bé. Doncs bé, el proper dia 21 tenim una oportunitat històrica per canviar el model de convivència a Catalunya. Els lleidatans podran triar entre continuar en la inestabilitat i la divisió generada pels separatistes o tornar a la normalitat i la concòrdia que representa el Partit Popular. Més que mai, Catalunya necessita un canvi de rumb amb forces constitucionalistes al capdavant. Això només serà possible amb un Partit Popular fort, el partit que ha permès que tots els catalans puguem expressar-nos lliurement i amb plenes garanties. Caldrà prendre decisions i no només donar opinions. Per això et demano la vostra confiança.
Doncs Marisa Xandri, cap de llista pel Partit Popular a la demarcació de Lleida, aquestes properes eleccions catalanes del dijous 21 de desembre, que estan just, són intersemanals per entendre'ns. No estem acostumats aquí a anar d'eleccions sí. Entre setmana. Però vaja, vull dir que la gent no sigui l'excusa per no anar a votar, vaja.
No, espero que hi hagi una mobilització important i que tothom, bueno, que la gent tingui clar, no?, que estem davant un moment històric i que tothom vagi allí, doncs, a depositar el seu vot i sobretot, doncs, que prenem les urnes amb vots que donguin un canvi de rumb a Catalunya.
Marisa Xandri, gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Tres minuts, arribem a les dues de la tarda. Seguim a dimarts amb la data màgica, la del 12 del 12. Ja fa 5 anys, d'aquell 12 del 12 del 12. Ja fa 5 anys, Recordo que, a més a més, l'organització 11 va organitzar un sorteig molt especial, el del 12 del 12 del 12. Doncs ja fa 5 anys d'això, Escolta, i de la que sona, va, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, però i de la que sona, em podries dir qui cante, què cante, on estava inclòs, en quin treball discogràfic i quan, en quin any? Si et dic els cognoms, igual no et diu res, De cognoms, diu Chiquione, Chicone.
nascuda el 16 d'agost de l'any 58 a Bay City, a Michigan, als Estats Units. Medeix 1,64 m. Ella és la Madonna, sí, sí, Madonna. Madonna Luis Verónica Ciccone. Com nom italià per part de mare, eh? Madonna, però escolta, què canta, va? És el Frozen que trobaves dins del seu treball discogràfic Ray of Light i de l'any 1998. Avui hem començat amb tot un seguit d'entrevistes electorals amb els principals caps de llista dels principals partits que es presenten a la demarcació de Lleida. Avui hem parlat amb la Marisa Xandri, cap de llista del Partit Popular a Lleida, però seguirem parlant, doncs, amb la resta de principals opcions polítiques fins al proper dimarts. Dimecres, dia de reflexió, i dijous, dia d'eleccions, 21 de desembre. Nosaltres ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Com sempre, ja saps que ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Demà hi tornarem puntuals, com sempre, a partir de les 12:20 amb Herrera en Cope a Lleida, amb un servidor, amb Ricard Álvarez. I ja saps que també es pot seguir a través de les xarxes socials, a twitter.com/copelleida o al facebook.com/copelleida, i a més ara ja fa unes quantes setmanes que pots tornar a escoltar el programa a cope.es/Lleida. Busques les opcions d'àudios i allí tens els programes de manera online i també per descarregar-te, a cope.es/Lleida. Escolta, que acabis de passar un bon dimarts. Fins demà. Salut. Adéu.